Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Dos positius, 8 casos sospitosos i la unitat militar d'emergències desplegada a Collserola. És el balanç, hores d'ara, del brot de pesta porcina africana que afecta Catalunya. Jordi Fortià.
La malaltia continua sense arribar a les granges. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, demana la màxima col·laboració ciutadana per evitar que la malaltia traspassi el radi de control.
Estem en alerta sanitària. El país s'hi juga molt, no només sanitàriament, sinó també a nivell econòmic, sector empresarial, econòmic, sector agroalimentari, sector ramader, món rural, si juga al ser o no ser dels propers anys. Molt important el que fem d'aquí a divendres. Per contenir, el prioritat número 1 és que cap porc senglar que no entrés al circuit de l'alimentació de les granges i que no es pugui escapar d'aquests 20 quilòmetres. Si aconseguim això, tindrem molta feina feta.
Cada any s'infecten prop de mig miler de persones a Catalunya amb el virus de la sida.
Malgrat l'avenç en els tractaments, el virus VIH continua sent una qüestió de salut pública. Eugènia Negredo, cap de VIH de l'Hospital Germans Trias i Pujol, alerta que encara hi ha persones que no són conscients del risc.
Com puguin ser les dones, o els homes heterosexuals, els migrants o persones grans, amb aquestes persones no hi penses tant, elles mateixes no creuen que puguin portar el virus i, per tant, es diagnostiquen molt més tard. En aquests casos, la infecció ja, les defenses ja estan més baixes o inclús en alguns casos d'aquests que arriben a ser el 50% dels nous diagnòstics avui en dia, inclús ja tenen el que en diem el SIDA.
Sabadell, Terrassa i Reus posen en marxa la tercera fase de la zona de baixes emissions.
El que implica que des d'avui es multa tots els vehicles que circulin pel centre sense distintiu ambiental. Fins ara la zona de baixes emissions estava en fase de proves.
Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
Les 21 càmeres instal·lades al perímetre de la zona de baixes emissions ja han controlat l'accés. Tot i que la ZTB va entrar en vigor al maig de l'any passat, no és fins aquest dilluns que es comenci a aplicar el règim sancionador un cop validades les càmeres i preparada la plataforma de gestió. Els vehicles que no tenen etiqueta ambiental ja no poden circular per la zona de baixes emissions de dilluns a divendres de 7 matí a 8 del vespre.
En cultura, Barcelona desplega tot el seu potencial literari a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, a Mèxic.
Una seixantena d'autors i professionals del sector editorial passaran fins al 8 de desembre per l'estand de la capital catalana, que enguany és ciutat convidada. Anna Aguilar és la comissària de la delegació barcelonina.
Per aquesta plaça, que hem volgut que sigui com una plaça de Barcelona, no? Passaran molts autors, moltes autores, autoris, que d'alguna manera representen la literatura que es fa ara a Barcelona. Alguns parlen de la ciutat, d'altres no, hi ha gèneres molt diferents, hi ha edats, evidentment, hem volgut que estiguessin representades totes les franges, per tant, és una programació molt actual.
I en esport, Jordi Cervantes, Aitana Bonmatí, passarà demà pel quiròfan.
La jugadora blaugrana pateix una fractura transindesmal del peroné prop del turmell esquerre. A Sant Pere de Ribes serà demà operada i després el club facilitarà un nou comunicat amb el temps de baixa. A més, Quica Nazaret, que també tornava a la jornada de l'aturada per seleccions, estarà 3 setmanes de baixa després de patir un esquinç al lligament lateral intern del turmell esquerre durant l'últim partit en Portugal. I l'Indústria Santa Coloma obre la 13a jornada de la primera divisió de futbol sala. Els colomencs reben el Palma al pavelló 9 a partir de les 8 del vespre amb l'objectiu d'aconseguir un triomf per allunyar-se de la zona de descens.
Notixarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, ha començat el desembre amb fresca, però amb força sol a la majoria de comarques. Sí que hi ha hagut algun racó, bàsicament de l'altiplà central, a cavall de la Noguera, de l'Alt Urgell, del Solsonès, de la Segarra, de l'Anoia, on els núvols han persistit i on l'ambient ha quedat fred durant tot el dia. I, de fet, a hores d'ara s'hi torna a posar la boira en aquestes àrees més a l'interior del país. Ja diem temperatura, que la resta del país sí que ha estat més agradable, però a hores d'ara cau en picat i, per tant, la nit es presenta freda. No tant com la matinada anterior, bàsicament perquè s'aniran nuvolant, sobretot a les comarques de Barcelona i Girona. Núvols sense pluja. Al matí del dimarts despertarem amb aquest cel més aviat ensupit i durant la tarda a Girona i Barcelona s'obriran algunes clarianes, però, en canvi, a Tarragona i Lleida arribaran algunes pluges o nevades que cauran al Pirineu, sobretot cap als 1.300-1.400 metres. Demà, a última hora, també tindrem algun xàfec a la resta del país. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs a veure, de moment a aquesta hora queden trànsit lent amb aturades en alguns trams de la xarxa viària, tot i que sembla que tot plegat va millorant força. En el cas de la C58, els últims 3-4 quilòmetres intermitents entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, l'autopista P7 a Barberà de Vallès en sentit Tarragona, quan aquest és, per exemple, l'autovia 2, l'entrada a la zona de Cornellà, per tant, zona franca. També en el cas de l'autopista C32 queda trànsit molt lent, el tram de Sant Boi de Llobregat, en aquest cas de sortida, en sentit Castelldefels. És tot de moment, bona tarda.
La tradició diu que menjar els 12 grams de raïm porta sort, però per a moltes persones, tenir sort és arribar a final de mes, poder llogar un pis o sortir de la situació irregular per construir un futur. Fem que tenir una vida digna deixi de ser qüestió de sort. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031. Mentre hi hagi persones, hi ha esperança.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Dos positius, 8 casos sospitosos i la unitat militar d'emergències desplegada a Collserola. És el balanç, a hores d'ara, del brot de pesta porcina africana que afecta Catalunya.
El conseller d'Agricultura assegura que tots els sospitosos estan en el mateix focus. Un Òscar Ordeig que ha destacat que la malaltia segueix sense arribar a les granges. Mentrestant, i sobre el terreny, més de 400 efectius, inclosos un centenar de l'exèrcit, segueixen treballant per trobar més casos en un radi de 6 quilòmetres, tot plegat, mentre l'oposició critica el president Illa per no ser a Catalunya enmig d'aquest brot.
El govern, de fet, preveu més positius, però tots dins el focus de Cerdanyola. Jordi Casino.
Pel que fa a l'origen, el responsable de ramaderia ha dit que la principal hipòtesi podria ser la d'un entrepà amb embotit en mal estat que hauria estat menjat per un porc senglar, però que encara no hi ha un resultat concloent. Per evitar cap risc de contagi nou o de propagació, Ordeig ha fet una crida gairebé a la desesperada a la població a respectar la prohibició d'accedir a Collserola en els 12 municipis que limiten amb el parc. I és que, pel conseller, la feina dels propers dies serà clau.
Estem en alerta sanitària. El país s'hi juga molt, no només sanitàriament, sinó també a nivell econòmic, sector empresarial, econòmic, sector agroalimentari, sector ramader, món rural, si juga el ser o no ser dels propers anys. Molt important el que fem d'aquí a divendres. Molt important per contenir, i el prioritat número 1 és que cap porc senglar que no entrés al circuit de l'alimentació de les granges i que no es pugui escapar d'aquests 20 quilòmetres. Si aconseguim això, tindrem molta feina feta.
Un Ordeig que ha confirmat que aquesta mateixa setmana representants de la Unió Europea vindran a Barcelona a fer seguiment del cas i veure si la resposta que està donant el govern és l'adequada.
Ho dèiem ara, la Unitat Militar d'Emergències, la UME, ha mobilitzat un equip per col·laborar en les tasques de contenció i també per atacar el brot de pesta porcina als 12 municipis que tenen part del seu terme a la serra de Collserola. És el cas de Cerdanyola del Vallès o Sant Cugat. Cugat Mèdia, Sílvia González.
Es tracta de 117 efectius i 25 vehicles, segons el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que ha apuntat que aterraran a la zona afectada al llarg d'aquest dilluns. Els agents són especialistes del grup d'intervenció en emergències tecnològiques i mediambientals amb base a Torrejón de Ardoz i del 4 batalló amb base a Saragossa. Així mateix, l'executiu espanyol també ha posat a disposició de la Generalitat el cos de la Guàrdia Civil. Ordeig ha parlat de 6 casos sospitosos més, a banda dels 2 positius inicials i més de 40 analitzats, tot plegat a l'àmbit més proper al focus. Agents rurals, que amb el suport de l'exèrcit abordaran la detecció de cadàvers de senglars i la pertinent extracció per evitar que el brot es propagui. L'objectiu és la contenció de la malaltia, per això es pentinarà el terreny amb quadrícules de 300 metres quadrats, una zona especialment complicada per la seva orografia i volum de vegetació.
Recordem que la pesta porcina africana ha obligat a alguns municipis la restricció d'activitats al medi natural. La Generalitat ha aplicat limitacions de dos tipus, a la zona d'infecció i a la zona de vigilància. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
La pesta porcina africana ha obligat a alguns municipis la restricció d'activitats al medi natural. Terrassa i la seva anella verda s'han vist afectades de primera mà. S'han tancat els accessos al medi natural, s'han prohibit les activitats de caça i treballs forestals i també qualsevol activitat en zona rústica per qüestions de bioseguretat. Tot i això, els vianants que eren per la zona no s'han vist del tot afectats pels senyals.
Jo no he vist cap senyal de prohibició. Em pots passar per aquí o per allà.
Poques. Algun puesto sí, les entrades principals, però bueno, hi ha gent que entra, vull dir que això és així.
Si no, realment no es pot passar, doncs que n'hi haguessin més cartells de que no es pot passar.
Matadepera no s'ha vist tan afectada com Terrassa. Han quedat suspeses les visites escolars i les àrees d'esplai de la zona. Finalment, s'ha fet èmfasi en trucar al 112 en cas de veure un senglar mort i no manipular-lo per tal d'evitar la infecció i la possible propagació de la malaltia.
La principal conseqüència, però, d'aquesta crisi és l'econòmica. Ara mateix una tercera part de les exportacions espanyoles estan bloquejades pel brot. D'aquí que la preocupació del sector sigui majúscula, tal com ha reconegut a la xarxa Carol Aixut, responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos. Aixut ha reclamat consciència a la ciutadania i urgència a les administracions, a qui ja fa temps, diu, exigeixen una bona política preventiva.
El problema és que des de fa molt temps que demanàvem al Departament d'Agricultura que comencéssim a fer preparacions pel tema de la peste porcina africana. Sabíem que estava a Itàlia, sabíem que estava a França. Li demanem mesures, sobretot mesures preventives, que no pugo traspassar a altres zones de Catalunya. Penseu que els porcs senglars corren 40 quilòmetres al dia. Vull dir, d'un dia per l'altre poden estar en una altra zona. I és molt important prevenir i bloquejar aquella zona, sobretot.
Convé tenir en compte que el del porc és el principal sector agroalimentari exportador del país. I un terç de les vendes internacionals són fora de la Unió Europea.
I el Departament d'Agricultura ha convocat als grups polítics aquest migdia una reunió telemàtica per informar-los de la situació de la pesta porcina africana.
Abans de la trobada, Junts i Esquerra Republicana han criticat que el president Salvador Illa sigui a la Fira del Llibre de Guadalajara, a Mèxic, i no a Catalunya, i n'han demanat la compareixença al Parlament per al ple de demà passat.
El principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, considera que el president Illa s'hauria d'haver quedat a Catalunya per gestionar la situació al costat dels consellers Ordeig i Parlon, i han demanat que el president comparegui al Parlament per explicar la gestió de la pesta porcina africana, ho ha dit la diputada Janina Bella des de Lleida.
Que el que no pot ser és que per una banda es parli de crisi sanitària i s'activi la UME, i per una altra banda, doncs, anem a la Fira del Llibre de Mèxic i no suspenem un viatge així quan ara estem en crisi sanitària i el que toca és gestionar i gestionar bé.
Esquerra Republicana de Catalunya ha fet servir un to més cooperatiu, però no obstant això, el portaveu Isaac Albert ha criticat que hagi arribat abans l'exèrcit espanyol que el president, i també està a favor que comparegui el Parlament.
Ha arribat abans la UME que el president de la Generalitat, i en aquest sentit entenem que això no pot ser.
La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ho ha negat i ha assegurat que el president segueix fil per randa i hora a hora la crisi des de Mèxic.
El president està fent un seguiment exhaustiu diari, i no solament diari, sinó doncs hora a hora, a tota l'evolució de la pesta porcina a Catalunya.
Els comuns no volen entrar en el debat i demanen mesures contundents de prevenció perquè la pesta no arribi a les granges.
Doncs ja hi ha resposta des de Guadalajara, Mèxic. Salvador Illa demanarà compareixer al Parlament a petició pròpia pel brot de pesta porcina.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, té previst registrar en les pròximes hores la seva compareixença al Parlament a petició pròpia pel brot de pesta porcina africana a Catalunya, segons fonts de la presidència. Illa està a Mèxic de viatge institucional amb motiu de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara i per fer diverses trobades econòmiques i culturals. A les crítiques de l'oposició, el PSC defensa que Illa fa un seguiment exhaustiu i hora a hora de la pesta porcina africana, tot i ser a Mèxic.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Cada any s'infecten prop de 500.000 de persones a Catalunya amb el virus de la sida. És un nombre que es manté estable des d'abans de la pandèmia, tot i que, si mirem enrere, els nous casos han baixat a la meitat des de l'any 2010. Maite Polo.
El Departament de Salut calcula que més de 36.000 persones tenen el virus de la sida a Catalunya i una de cada 20 no ho sap. Per tant, pot continuar encomanant-lo. L'any passat, 487 van confirmar amb un diagnòstic que s'havien infectat. 8 de cada 10 van ser homes, la principal via va ser la sexual i la mitjana d'edat es va situar en els 39 anys. La meitat dels nous diagnòstics, aproximadament, són tardans i els especialistes recalquen que això és un problema. Ho ha explicat avui a la xarxa la cap de VIH de la Fundació Lluita contra les Infeccions de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
Com puguin ser les dones, o els homes heterosexuals, els migrants o persones grans, amb aquestes persones no hi penses tant, elles mateixes no creuen que puguin portar el virus i, per tant, es diagnostiquen molt més tard. En aquests casos, la infecció ja, les defenses ja estan més baixes o inclús en alguns casos d'aquests, que arriben a ser el 50% dels nous diagnòstics avui en dia, inclús ja tenen el que en diem el SIDA, que ja és una fase molt més avançada de la infecció.
L'especialista en VIH que insisteix que és molt important fer-se la prova del VIH per saber si hi ha hagut un contagi i començar aviat el tractament antirretroviral. Si es fa així, l'evolució és molt bona amb els medicaments que s'han de prendre durant tota la vida i s'evita la transmissió a altres persones.
I Salut crida a vacunar-se com més aviat millor contra la grip. La campanya de vacunació s'ha obert des d'aquest dilluns a tota la població que ho desitgi, encara que no pertanyi a cap dels grups de risc.
Salut ha decidit obrir la vacunació a tots els ciutadans, tenint en compte que aquest any la corba de l'epidèmia de grip ha començat a créixer abans del que és habitual, tant en la població pediàtrica com en adults. S'espera que assoleixi el nivell moderat d'aquí uns 15 dies. Des del 22 de setembre s'han vacunat 1.153.109 persones contra la grip.
En la crònica judicial, l'actriu Elisa Mulià reclama 3 anys de presó per l'exdirigent de Sumar, Íñigo Errejón, per un delicte continuat d'abús sexual.
La petició l'ha feta en l'obertura de judici oral contra Errejón, que està acusat d'agressió sexual. El titular del jutjat d'instrucció número 47 de Madrid va fer aquest pas després d'analitzar 3 episodis que podrien constituir un delicte contra la llibertat sexual de caràcter continuïtat.
I 11 persones mortes en accidents de trànsit a Catalunya el mes de novembre.
Segons dades del Servei Català de Trànsit, fins al 30 de novembre han mort 132 persones en sinistres a carreteres interurbanes. És gairebé un 4% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquestes víctimes, 105 eren homes i 27 dones.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'Estat invertirà 1.130 milions d'euros fins al 2023 per millorar infraestructures a Catalunya. Avui s'han presentat els 5 grans projectes on ara el govern actuarà per actualitzar autopistes, carreteres i intercanviadors de tren. Marc Dalmau.
Molts dels projectes estan ja redactats i a l'espera de començar les obres el 2026. El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, ha explicat els avantatges de fer un conveni amb el govern espanyol.
La Generalitat redacta quasi tots els casos, els estudis i els projectes, i fa les obres. I el Ministeri, en mesura que es va gastant, va pagant. Això permet, 1, accelerar les obres. 2, garantir que aquests diners arriben a Catalunya.
El primer dels projectes és l'Eix Pirinenc, on s'han de fer diverses millores des de passos de vianants fins a un tram de carretera completament nou entre el Pont de Suert i la Pobla de Segur, tot plegat amb 260 milions d'euros. 250 milions són pel projecte de construcció i millora d'accessos a les autopistes AP7, des de les Terres de l'Ebre i fins a Girona Nord, i l'AP2, a les comarques de Lleida, que s'adequaran ara que no hi ha peatges. Un altre dels grans projectes és la pacificació de l'N2 i la construcció d'accessos a la C32 al Maresme. Aquest és el projecte on s'hi destinen més diners, 384 milions. Per construir la Ronda Nord entre Terrassa a Sabadell i Castellà del Vallès s'hi destinen 200 milions d'euros, en el que serà un tram considerat urbà que tindrà almenys 2 carrils per banda. Finalment, al Vallès s'han pressupostat 36 milions per construir 2 nous intercanviadors entre Ferrocarrils de la Generalitat i Renfe, un a l'Hospital General i l'altre a Vullpelleres.
Sabadell, Terrassa i Reus posen des d'avui en marxa la tercera fase de la zona de baixes emissions.
El que implica que des d'aquest dilluns es multa tots els vehicles que circulin pel centre sense distintiu ambiental. Fins ara la zona de baixes emissions estava en fase de proves.
Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
Les 21 càmeres instal·lades al perímetre de la zona de baixes emissions ja en controlen l'accés. Tot i que la ZBE va entrar en vigor el maig de l'any passat, no és fins aquest dilluns que es comenci a aplicar el règim sancionador, un cop validades les càmeres i preparada la plataforma de gestió. Els vehicles que no tenen etiqueta ambiental ja no poden circular per la zona de baixes emissions de dilluns a divendres de 7 matí a 8 del vespre. Són els turismes i furgonetes de gasolina d'abans del 2001 amb matrícules fins la 5269 BDR i els dièsel anteriors al 2006 fins la matrícula 6587DB. Tampoc hi poden circular ciclomotors, motocicletes, autobusos i camions, tant de gasolina com de dièsel, amb matrícula anterior al 2003 fins la 5898 CDC. L'import és de 200 euros, que es redueixen a la meitat si es paguen dins del primer termini. Al web zbe.cat es pot saber quants d'aquests passis anuals s'han fet servir a fi d'evitar una sanció. També s'hi pot comprovar si una matrícula té autorització i, si no en té, demanar-la. És el cas dels vehicles de no residents a la ZBE que estacionen en una plaça de lloguer, propietat o abonament fora de les àrees de vianants.
Una entrada en vigor de la normativa que valoren molt positivament des de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic.
La seva secretària, Gina Montesinos, ha destacat en declaracions a la xarxa els beneficis d'aquesta mesura que es va implantant progressivament a les ciutats del país.
A veure, nosaltres sempre hem estat a favor de les zones de baixes emissions i de qualsevol sistema que serveixi per no afectar tant a la butxaca de l'usuari i aquests ingressos que tenim de forma més extraordinària puguin servir com a finançament creuat amb el transport públic. Igual que hem defensat durant molt de temps doncs, peatge urbà, entre d'altres, creiem que aquest tipus d'iniciatives poden ser molt beneficioses per garantir un sistema de finançament creuat que garanteixi l'estabilitat del transport públic.
En relació amb les tarifes del transport públic, Montesinos ha defensat l'augment de preus a partir de l'1 de gener de 2026, sempre que els diners que es recaptin garanteixin una millora del sistema de transport públic.
Encara relacionat amb la mobilitat, Transports Metropolitans de Barcelona ha gastat gairebé 6 milions d'euros des del 2020 per netejar les pintades als trens, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
Transports Metropolitans de Barcelona ha alertat avui en una roda de premsa de l'impacte del vandalisme ferroviari a les línies de metro de l'àrea metropolitana. Segons TMB, des del 2020 la neteja de grafitis ha costat gairebé 6 milions d'euros i només l'any 2024 es van veure afectats 350 trens. Aquests trens es retiren del servei per aplicar la política de grafitis zero, una mesura que, tot i fer que el servei sigui pitjor, ha reduït un 80% la superfície pintada i un 75% la despesa anual destinada a la neteja dels trens. Així ho ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
Hem passat aproximadament de 2 milions d'euros que gastàvem per any el 2020 a aproximadament 500.000 euros per any aquest any 2025. Però també hem reduït de forma important la superfície pintada dels trens. Hem passat aproximadament a una superfície pintada d'una reducció d'un 80% respecte a la superfície que es pintava fa 5 anys.
Bonet també ha celebrat l'anunci de la Generalitat d'endurir les sancions fins als 90.000 euros per fer més dissuasòries aquestes conductes que afecten el servei i a la seguretat dels usuaris.
En cultura, Barcelona desplega tot el seu potencial literari a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, Mèxic. Una seixantena d'autors i professionals del sector editorial passaran fins al 8 de desembre per l'estand de la capital catalana, que enguany és ciutat convidada. David Navarro.
La Fira Internacional del Llibre de Guadalajara és la segona en importància del món després de la de Frankfurt, però la primera pel que fa a l'assistència de públic no professional. Barcelona vol aprofitar aquesta circumstància per desplegar un programa ampli amb taules rodones i actes. Escriptors com Eduardo Mendoza, Javier Cercas o Carlota Gurt passejaran per un espai de 1.000 metres quadrats que, com ha explicat la comissària de la delegació barcelonina, Anna Aguilart, compta amb una llibreria amb 10.000 exemplars vinculats a la ciutat.
Per aquesta plaça, que hem volgut que sigui com una plaça de Barcelona, no? Passaran molts autors, moltes autores, autoris, que d'alguna manera representen la literatura que es fa ara a Barcelona. Alguns parlen de la ciutat, d'altres no. Hi ha gèneres molt diferents, hi ha edats, evidentment, hem volgut que estiguessin representades totes les franges. Per tant, és una programació molt actual, molt del que s'està escrivint ara, però sense oblidar que venim d'una tradició.
Els autors catalans veuen la presència de Barcelona a la fira com una bona oportunitat per portar la literatura del país arreu del món, sobretot per la gran quantitat de persones interessades per la literatura que s'apropen a la trobada.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Comencem amb males notícies perquè Aitana Bonmatí passarà demà pel quiròfan per operar-se de la fractura transindesmal del peroné que pateix prop del turmell esquerre. La jugadora blaugrana, que es va lesionar durant l'entrenament d'ahir amb la selecció espanyola, serà operada i després el Barça facilitarà un nou comunicat mèdic explicant el temps de baixa. Irene Paredes en parlava d'aquesta baixa de la jugadora de Sant Pere de Ribes.
La baja de Aitana es una baja muy sensible para la selección, a posteriori con el Barça también. Fue una acción a la que le dolió y bueno, pues a la vista está que algo gordo había sucedido. Desde aquí mandarle mucho ánimo y nosotros pues a apretar.
I encara més mal perquè Kika Nazaret estarà 3 setmanes de baixa. La jugadora del Barça, que es va lesionar durant el partit que va jugar amb la selecció de Portugal, pateix un esquinç al lligament lateral intern del turmell esquerre. A la primera federació femenina l'hem anunciat aquest migdia que Rubén López serà el nou entrenador per intentar fer sortir l'equip de l'última posició de la taula. López va ser entrenador del primer equip durant 3 temporades, acabant la passada, la 24-25. En futbol sala, aquest vespre, l'Indústria Santa Coloma obre la 13a jornada enfrontant-se al Palma Futsal. Ho fa amb la intenció d'aconseguir un triomf i allunyar-se de la zona de descens. Escoltem Xavi Closas, el seu tècnic.
És un partit contra un rival molt complicat, és el campió d'Europa, campió del món de les últimes temporades, amb una plantilla amb molt bons jugadors, però bueno, juguem a casa, crec que venim d'un partit que no vam estar molt encertats i l'equip ha de reaccionar.
Tornant al futbol, el Girona dona el lideratge al Barça. Els gironins van aconseguir un empat importantíssim a una a Montilivi contra el Real Madrid. De retruc, l'empat del Girona contra els blancs deixa el Barça líder amb un punt més que el Real Madrid. Pau Villafañe, Girona FM.
El Girona frena el Madrid a Montilivi i treu un punt per seguir creixent. El conjunt gironí va jugar de tu a tu al Madrid en un partit amb alternances i on va tenir un tram final de la primera meitat caòtic. Primer amb un gol anul·lat a Mbappé per mans que revisa el VAR i després pel gol d'Unai que avançava el Girona en el marcador. A la segona meitat, el Madrid va empatar gràcies a un penal forçat per Vinícius i transformat per Mbappé, i al final qualsevol dels dos equips es podia haver endut la victòria. Un empat que no li serveix al Girona per sortir del descens, però dona continuïtat a la bona dinàmica de sensacions abans de jugar la Copa entre setmana contra l'Ourense.
I l'Espanyol va guanyar per 0-1 al Celta i es manté sisè a la classificació en llocs europeus. Escoltem el tècnic Manolo González.
Si concedeixes al rival, tens molt poques opcions de guanyar. L'equip en aquest aspecte ha estat bé. Ja dic, l'únic hàndicap que puc trobar al partit és que quan robàvem hem trobat les primeres passades, però no les segones que volíem.
I en bàsquet a la Lliga Femenina Endesa, l'Uni Girona va guanyar 87-65 contra l'Encino. Escoltem Marta Canella.
No se los ha visto como habitualmente y entonces, bueno, pues contentas por la parte de aún así sacarlo adelante, pero es verdad que no podemos alargar mucho esta racha un poco de mal juego, ¿no? De que mande el rival, porque algún día, pues claro, jugar con fuego pues costará caro.
Tercer triomf de la temporada, segon de consecutiu per l'Alcadi Laseu, que va guanyar a la pista del Guernica Vizcaya 63-75 i la Penya va perdre per 75-68.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2024. Tant.
Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
Marta Sabater.
La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I malauradament els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
Si les paraules
Nova Estabrada no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
L'univers infinit.
Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa Vespre, amb l'Ali Giner.
Dos positius, 8 casos sospitosos i la unitat militar d'emergències desplegada a Collserola. És el balanç, hores d'ara, del brot de pesta porcina africana que afecta Catalunya. Jordi Fortià.
La malaltia continua sense arribar a les granges. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, demana la màxima col·laboració ciutadana per evitar que la malaltia traspassi el radi de control.
Estem en alerta sanitària. El país s'hi juga molt, no només sanitàriament, sinó també a nivell econòmic, sector empresarial, econòmic, sector agroalimentari, sector ramader, món rural, si juga al ser o no ser dels propers anys. Molt important el que fem d'aquí a divendres. Per contenir, el prioritat número 1 és que cap porc senglar que no entrés al circuit de l'alimentació de les granges i que no es pugui escapar d'aquests 20 quilòmetres. Si aconseguim això, tindrem molta feina feta.
Cada any s'infecten prop de 500.000 de persones a Catalunya amb el virus de la sida.
Malgrat l'avenç en els tractaments, el virus VIH continua sent una qüestió de salut pública. Eugènia Negredo, cap del VIH de l'Hospital Germans Trias i Pujol, alerta que encara hi ha persones que no són conscients del risc.
Com puguin ser les dones, o els homes heterosexuals, els migrants o persones grans, amb aquestes persones no hi penses tant, elles mateixes no creuen que puguin portar el virus i, per tant, es diagnostiquen molt més tard. En aquests casos, la infecció ja... les defenses ja estan més baixes o inclús en alguns casos d'aquests, que arriben a ser el 50% dels nous diagnòstics avui en dia, inclús ja tenen el que en diem el SIDA.
Sabadell, Terrassa i Reus posen en marxa la tercera fase de la zona de baixes emissions.
El que implica que des d'avui es multa tots els vehicles que circulin pel centre sense distintiu ambiental. Fins ara la zona de baixes emissions estava en fase de proves.
La nova ràdio, David Fernández.
Els vehicles afectats disposen de fins a 24 dies de circulació anual sense necessitat d'autorització i poden accedir-hi si estacionen en un dels aparcaments adherits. Dolors Vázquez és la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència de Reus.
Que n'hi ha molts dubtes, evidentment, que hi ha molta por als canvis, evidentment, però és qüestió d'informar. Cap municipi s'ha inventat l'ordenança, o sigui, tinguem-ho clar. Els municipis estan aplicant la llei. Per tant, persones vulnerables tindran un règim d'exempcions.
En cultura, Barcelona desplega tot el seu potencial literari a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, Mèxic.
Una 60 d'autors i professionals del sector editorial passaran fins al 8 de desembre per l'estat de la capital catalana, que enguany és ciutat convidada. Anna Aguilar és la comissària de la delegació barcelonina.
Per aquesta plaça, que hem volgut que sigui com una plaça de Barcelona, no? Passaran molts autors, moltes autores, autoris, que d'alguna manera representen la literatura que es fa ara a Barcelona. Alguns parlen de la ciutat, d'altres no. Hi ha gèneres molt diferents, hi ha edats, evidentment, hem volgut que estiguessin representades totes les franges. Per tant, és una programació molt actual.
I en esport, Jordi Cervantes, Aitana Bonmatí, passarà demà pel quiròfon.
La jugadora blaugrana pateix una fractura transindesmal del peroné prop del turmell esquerre. La de Sant Pere de Ribes serà demà operada i després el club facilitarà un nou comunicat amb el temps de baixa. A més, Quica Nazaret, que també tornava a la jornada de l'aturada per seleccions, estarà 3 setmanes de baixa després de patir un esquinç del lligament lateral intern del turmell esquerre durant l'últim partit en Portugal. I l'Indústria Santa Coloma obre la 13a jornada de la primera divisió de futbol sala. Els colomencs reben el Palma al pavelló nou a partir de les 8 del vespre amb l'objectiu d'aconseguir un triomf per allunyar-se de la zona de descens.
Notícies, edició Vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ha començat el desembre amb fresca, però amb força sol a la majoria de comarques. Sí que hi ha hagut algun racó, bàsicament de l'altiplà central, a cavall de la Noguera, de l'Alt Urgell, del Solsonès, de la Segarra, de l'Anoia, on els núvols han persistit i on l'ambient ha quedat fred durant tot el dia. I, de fet, a hores d'ara s'hi torna a posar la boira en aquestes àrees més a l'interior del país. Ja diem temperatura, que la resta del país sí que ha estat més agradable, però a hores d'ara cau en picat i, per tant, la nit es presenta freda. No tant com la matinada anterior, bàsicament perquè s'aniran nuvolant, sobretot a les comarques de Barcelona i Girona. Núvols sense pluja. Al matí del dimarts despertarem amb aquest cel més aviat ensupit i durant la tarda a Girona i Barcelona s'obriran algunes clarianes, però en canvi a Tarragona i Lleida arribaran algunes pluges o nevades que cauran al Pirineu, sobretot cap als 1.300-1.400 metres. Demà a última hora també tindrem algun xàfec a la resta del país. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat ja amb força fluïdesa ara mateix a la xarxa viària catalana, sense massa dificultats en aquests moments o incidències especials que empitjorin massa la mobilitat. Ens queda sobretot intensitat, trams de lentitud, en alguns punts, per exemple, de la ronda de dalt, entre Sant Gervasi i Vall d'Hebron, en sentit Trinitat. També en el cas de l'autopista C32, un petit tram de Sant Boi de Llobregat, de sortida de Barcelona, i alguns punts també de la C58 o de l'AP7, zona del Vallès, però com dèiem ja, tot plegat sembla que amb clara tendència a la millora. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Dos positius, 8 casos sospitosos i la unitat militar d'emergències desplegada a Collserola. És el balanç hores d'ara del brot de pesta porcina africana que afecta Catalunya.
El conseller d'Agricultura assegura que tots els sospitosos estan en el mateix focus. Un Òscar Ordeig que ha destacat que la malaltia segueix sense arribar a les granges. Mentrestant, i sobre el terreny, més de 400 efectius, inclosos un centenar de l'exèrcit, segueixen treballant per trobar més casos en un radi de 6 quilòmetres. Tot plegat, mentre l'oposició critica el president Illa per no ser a Catalunya enmig d'aquest brot.
El govern, de fet, preveu més positius, però tots dins el focus de Cerdanyola. Jordi Casino.
Pel que fa a l'origen, el responsable de ramaderia ha dit que la principal hipòtesi podria ser la d'un entrepà amb embotit en mal estat que hauria estat menjat per un porc senglar, però que encara no hi ha un resultat concloent. Per evitar cap risc de contagi nou o de propagació, Ordeig ha fet una crida gairebé a la desesperada a la població a respectar la prohibició d'accedir a Collserola en els 12 municipis que limitaran el parc. I és que pel conseller la feina dels propers dies serà clau.
Estem en alerta sanitària. El país s'hi juga molt, no només sanitàriament, sinó també a nivell econòmic, sector empresarial, econòmic, sector agroalimentari, sector ramader, món rural, si juga el ser o no ser dels propers anys. Molt important el que fem d'aquí a divendres. Molt important per contenir, i el prioritat número 1 és que cap porc senglar que no entrés al circuit de l'alimentació de les granges i que no es pugui escapar d'aquests 20 quilòmetres. Si aconseguim això, tindrem molta feina feta.
Un Ordeig que ha confirmat que aquesta mateixa setmana representants de la Unió Europea vindran a Barcelona a fer seguiment del cas i veure si la resposta que està donant el govern és l'adequada.
Ho dèiem ara, la Unitat Militar d'Emergències, la UME, ha mobilitzat un equip per col·laborar en les tasques de contenció i també per atacar el brot de pesta porcina als 12 municipis que tenen part del seu terme a la serra de Collserola. És el cas de Cerdanyola del Vallès o Sant Cugat. Cugat Mèdia, Sílvia González.
Es tracta de 117 efectius i 25 vehicles, segons el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que ha apuntat que aterraran a la zona afectada al llarg d'aquest dilluns. Els agents són especialistes del grup d'intervenció en emergències tecnològiques i mediambientals amb base a Torrejón de Ardoz i del 4 Batalló amb base a Saragossa. Així mateix, l'executiu espanyol també ha posat a disposició de la Generalitat el cos de la Guàrdia Civil. Ordeig ha parlat de 6 casos sospitosos més, a banda dels 2 positius inicials i més de 40 analitzats, tot plegat a l'àmbit més proper al focus. Agents rurals han apuntat que amb el suport de l'exèrcit abordaran la detecció de cadàvers de senglars i la pertinent extracció per evitar que el brot es propagui. L'objectiu és la contenció de la malaltia, per això es pentinarà el terreny amb quadrícules de 300 metres quadrats, una zona especialment complicada per la seva orografia i volum de vegetació.
Per aquesta mateixa raó, el parc de Collserola continua blindat esportistes i unistes per evitar que s'escampi el virus. Al centenar d'accessos repartits per tot el perímetre del parc s'han instal·lat cartells informatius i cintes que deixen clar la prohibició de pas.
Alguns vianants, però, aprofiten camins i accessos secundaris per entrar-hi. N'hi ha de despistats que no són conscients de la prohibició i altres que, tot i estar informats, no pensen modificar la seva rutina diària, que inclou un passeig matinal a l'aire lliure.
Intentarem, depèn del que veiem, igual ens donem mitja volta i baixem. Fins aquí no ho sabia, fins aquest punt no, jo crec que era per precaució per nosaltres, però bueno, si ja que tornem enrere, tornem, no hi ha cap problema, no me posaré a males amb ningú.
Sabíem que havien dit que tancaven els accessos perquè deien que trobaríem policia o perquè deien que vindrien els soldats, i així que posava algú bé. Però que hi ha moltes entrades, nosaltres venim d'aquí dalt de la muntanya, per tant no hem trobat res tancat, clar. I hi ha gent que ve de Sant Just, caminant fins aquí.
Les administracions avisen del risc de multes per als infractors.
Una alerta sanitària que afecta exclusivament els porcs ho ha deixat molt clar Francesc Asensi, que és investigador del Centre de Recerca en Sanitat Animal i professor de la UAB. Remarca que en cap cas la pesta porcina és perillosa ni per als humans ni per la resta d'animals i que el tancament perimetral de Collserola es fa per evitar un impacte econòmic encara més greu al país.
Asensi ha insistit en la necessitat de blindar Collserola per contenir el virus per les múltiples maneres amb què els visitants poden escampar-lo. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
El perill d'accedir al parc, el motiu d'aquestes restriccions és que nosaltres, les persones, no traiem el virus sense voler d'aquesta zona on circula. Si pel que sigui, anant d'excursió, caminant, trepitgem per allà on ha passat un senglar que hagi estat infectat i hagi perdut una mica de sang o hagi vomitat o una defecació i se'ns queda a les botes i el ser el virus resistent al medi ambient el traiem de la zona, aquí és on hi ha el perill.
I el Departament d'Agricultura ha convocat els grups polítics aquest migdia una reunió telemàtica per informar-los de la situació de la pesta porcina africana.
Abans de la trobada, Junts i Esquerra Republicana han criticat que el president Salvador Illa sigui a la Fira del Llibre de Guadalajara, a Mèxic, i no a Catalunya, i n'han demanat la compareixença al Parlament per al ple de demà passat.
Mont Carvajal.
El principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, considera que el president Illa s'hauria d'haver quedat a Catalunya per gestionar la situació al costat dels consellers Ordeig i Parlon, i han demanat que el president comparegui al Parlament per explicar la gestió de la pesta porcina africana, ho ha dit la diputada Janina Bella des de Lleida.
Que el que no pot ser és que per una banda es parli de crisi sanitària i s'activi la UME i per una altra banda doncs anem a la Fira del Llibre de Mèxic i no suspenem un viatge així quan ara estem en crisi sanitària i el que toca és gestionar i gestionar bé.
Esquerra Republicana de Catalunya ha fet servir un to més cooperatiu, però no obstant això, el portaveu Isaac Albert ha criticat que hagi arribat abans l'exèrcit espanyol que el president i també està a favor que comparegui el Parlament.
Ha arribat abans la UME que el president de la Generalitat i en aquest sentit entenem que això no pot ser.
La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ho ha negat i ha assegurat que el president segueix fil per randa i hora a hora la crisi des de Mèxic.
El president està fent un seguiment exhaustiu diari, i no solament diari, sinó doncs hora a hora, a tota l'evolució de la pesta porcina a Catalunya.
Els comuns no volen entrar en el debat i demanen mesures contundents de prevenció perquè la pesta no arribi a les granges.
Doncs ja hi ha resposta des de Guadalajara, Mèxic. Salvador Illa demanarà comparèixer al Parlament a petició pròpia pel brot de pesta porcina.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, té previst registrar a les pròximes hores la seva compareixença al Parlament a petició pròpia pel brot de pesta porcina africana a Catalunya, segons fonts de la presidència. Illa està a Mèxic de viatge institucional amb motiu de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara i per fer diverses trobades econòmiques i culturals. A les crítiques de l'oposició, el PSC defensa que Illa fa un seguiment exhaustiu i hora a hora de la pesta porcina africana, tot i ser a Mèxic.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Cada any s'infecten prop de 500.000 de persones a Catalunya amb el virus de la sida. És un nombre que es manté estable des d'abans de la pandèmia, tot i que si mirem enrere, els nous casos han baixat a la meitat des de l'any 2010. Maite Polo.
El Departament de Salut calcula que més de 36.000 persones tenen el virus de la sida a Catalunya i una de cada 20 no ho sap. Per tant, pot continuar encomanant-lo. L'any passat, 487 van confirmar amb un diagnòstic que s'havien infectat. 8 de cada 10 van ser homes, la principal via de contagi va ser la sexual i la mitjana d'edat es va situar en els 39 anys. La meitat dels nous diagnòstics, aproximadament, són tardans i els especialistes recalquen que això és un problema. Ho ha explicat avui a la xarxa la cap de VIH de la Fundació Lluita contra les Infeccions instal·lacions de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
Com puguin ser les dones, o els homes heterosexuals, els migrants o persones grans, amb aquestes persones no hi penses tant, elles mateixes no creuen que puguin portar el virus i, per tant, es diagnostiquen molt més tard. En aquests casos, la infecció ja, les defenses ja estan més baixes, alguns casos d'aquests, que arriben a ser el 50% dels nous diagnòstics avui en dia, inclús ja tenen el que en diem el SIDA, que ja és una fase molt més avançada de la infecció.
L'especialista en VIH insisteix que és molt important fer-se la prova del VIH per saber si hi ha hagut un contagi i començar aviat el tractament antirretroviral. Si es fa així, l'evolució és molt bona amb els medicaments que s'han de prendre durant tota la vida i s'evita la transmissió a altres persones.
I en la plana social també 3 de cada 5 persones que viuen al carrer són víctimes de la crisi de l'habitatge, sobretot a causa dels desnonaments. N'alerta un informe encarregat pel govern a un grup d'experts que proposa, entre altres coses, crear una oficina autonòmica per coordinar el sensellarisme, ja que la competència és municipal. Carina Bellbé.
L'informe del CETI és molt crític, conclou que unes 39.000 persones viuen sense llar a Catalunya o en condicions no dignes i que darrere del 60% d'aquests casos hi ha la crisi de l'habitatge. Els desnonaments són la porta d'entrada al sensellarisme per a un terç d'aquestes persones, mentre que el 16% dels casos s'originen per no renovar els contractes i el 14% per no poder pagar el lloguer, dades que trenquen els estereotips que condicionaven el sensellarisme a problemes socials com les addiccions o la immigració. I és que segons aquest estudi, prop del 80% de les persones sense llar són espanyols o europeus, mentre que el 42% són dones, un perfil que ha crescut en la darrera dècada. Per tot plegat, l'informe proposa 3 línies d'actuació. L'obertura d'una oficina autonòmica de coordinació, al considerar que el món local, que és qui té les competències, no ha estat prou involucrat en el problema, també crear un cens de sensellarisme i prevenir els desnonaments amb ajuts puntuals al pagament de lloguers. Mònica Martínez és la consellera de Drets Socials.
Volem obrir una nova etapa en l'abordatge del sensellarisme, recolzant i acompanyant els ens locals i les diputacions en donar respostes efectives al sensellarisme. Recordem que és una competència municipal, però aquesta realitat ens interpel·la a tots.
El govern es compromet a incloure les recomanacions d'aquest informe en la proposició de llei sobre el sensellarisme que es tramita al Parlament.
En la crònica judicial, l'actriu Elisa Mulià reclama 3 anys de presó per l'exdirigent de Sumar, Íñigo Errejón, per un delicte continuat d'abús sexual.
La petició l'ha feta en l'obertura de judici oral contra Errejón, que està acusat d'agressió sexual. El titular del jutjat d'instrucció número 47 de Madrid va fer aquest pas després d'analitzar 3 episodis que podrien constituir un delicte contra la llibertat sexual de caràcter continuat.
I 11 persones mortes en accidents de trànsit a Catalunya el mes de novembre.
Segons dades del Servei Català de Trànsit, fins al 30 de novembre han mort 132 persones en sinistres a carreteres interurbanes. És gairebé un 4% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquestes víctimes, 105 eren homes i 27 dones.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'Estat invertirà 1.130 milions d'euros fins al 2033 per millorar infraestructures a Catalunya. Avui s'han presentat els 5 grans projectes on ara el govern actuarà per actualitzar autopistes, carreteres i intercanviadors de tren. Marc Dalmau.
Molts dels projectes estan ja redactats i a l'espera de començar les obres el 2026. El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, ha explicat els avantatges de fer un conveni amb el govern espanyol.
La Generalitat redacta quasi tots els casos els estudis i els projectes i fa les obres. I el Ministeri, en mesura que es va gastant, va pagant. Això permet, 1, accelerar les obres. 2, garantir que aquests diners arriben a Catalunya.
El primer dels projectes és l'Eix Pirinenc, on s'han de fer diverses millores des de passos de vianants fins a un tram de carretera completament nou entre el Pont de Suert i la Pobla de Segur, tot plegat amb 260 milions d'euros. 250 milions són pel projecte de construcció i millora d'accessos a les autopistes AP7, des de les Terres de l'Ebre i fins a Girona Nord, i l'AP2, a les comarques de Lleida, que s'adequaran ara que no hi ha peatges. Un altre dels grans projectes és la pacificació de l'N2 i la construcció d'accessos a la C32 al Maresme. Aquest és el projecte on s'hi destinen més diners, 384 milions. Per construir la Ronda Nord entre Terrassa, Sabadell i Castellà del Vallès s'hi destinen 200 milions d'euros, en el que serà un tram considerat urbà que tindrà almenys 2 carrils per banda. Finalment, al Vallès s'han pressupostat 36 milions per construir 2 nous intercanviadors entre Ferrocarrils de la Generalitat i Renfe, un a l'Hospital General i l'altre a Vullpelleres.
Sabadell, Terrassa i Reus posen des d'avui en marxa la tercera fase de la zona de baixes emissions.
El que implica que des d'aquest dilluns es multa tots els vehicles que circulin pel centre sense distintiu ambiental. Fins ara la zona de baixes emissions estava en fase de proves. A Reus les restriccions són des de primera hora del matí i al vespre, però no afecten encara els conductors empadronats a la ciutat.
La nova ràdio, David Fernández.
Després de dos mesos de període informatiu sense sancions, a partir d'aquest dilluns s'activa la tercera fase de la zona de baixes emissions de Reus. Els vehicles més contaminants, sense distintiu ambiental i que no tributin a Reus, restringit l'accés els dies feiners de 7 del matí a 7 del vespre. Els dissabtes, diumenges, festius i les nits continuen amb accés lliure. Tot i això, els vehicles afectats disposen de fins a 24 dies de circulació anual sense necessitat d'autorització i poden accedir-hi si estacionen en un dels aparcaments adherits. Dolors Vázquez és la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència de Reus.
Que n'hi ha molts dubtes? Evidentment. Que hi ha molta por als canvis? Evidentment. Però és qüestió d'informar. Cap municipi s'ha inventat l'ordenança, o sigui, tinguem-ho clar. Els municipis estan aplicant la llei i davant dels òrgans superiors el que estem fent és intentar aplicar-ho al nostre municipi. Per tant, persones vulnerables tindran un règim d'excepcions.
La quarta fase arribarà el 2028 i ampliarà les restriccions. Actualment, al voltant d'un 20% dels vehicles de Reus es veuen afectats per no complir la normativa.
En territori, més de 40 pobles gironins reclamen al govern aturar els projectes de parcs eòlics i solars en tràmit per buscar consens. Un centenar de persones convocades per Defensem l'Empordanet donen suport als alcaldes i s'han concentrat aquest dilluns a Girona. Televisió de Girona, Maria Pilsa.
Aquesta tarda, alcaldes i alcaldesses de 18 municipis de l'Empordà i el Consell Comarcal del Baix Empordà s'han reunit amb el govern de la Generalitat per intentar aturar la construcció del nou parc eòlic de la Tallada de l'Empordà. Des de l'associació Defensem l'Empordanet, se'ls ha donat suport amb una concentració davant la seu de la Generalitat a Girona. El projecte del parc eòlic Pla de la Tallada d'Empordà, impulsat per l'empresa alemanya Eòlica Altanoia SL, preveu la instal·lació de 4 aerogeneradors d'uns 200 metres d'altura, amb una potència de 5 megawatts cadascun i una línia elèctrica soterrada de 25 kilovolts. En parlem amb Josep Lluís Gómez de l'associació Defensem l'Empordanet.
Oposar-se a aquest projecte és oposar-se sobretot a alguna gent que ha vingut al territori i així per la brava se creuen que el territori és seu. Les renovables és un camí que seria absurd oposar-se a una cosa d'aquest tipus. I aquest projecte que s'està fent a la Tallada és un projecte que no donarà llum. O sigui, això no se fa per fer llum. Això l'únic que se fa és per fer un pelotazo mercantil d'una empresa i per agafar diner públic.
Després de la reunió, l'alcaldessa de la Tallada de l'Empordà, Maria Dolors Guàrdia, assegura que n'han sortit decebuts, perquè si bé se'ls ha dit que el futur Pla Territorial d'Energies Renovables posarà ordre, també veuen molt difícil frenar els projectes que s'estan tramitant.
I un centenar de tractors han sortit als carrers de Lleida per exigir canvis en la formulació i gestió de les zones d'especial protecció per les aus. La protesta ha estat convocada per Assaja, el Gremi de la Pagesia, Manifest del Gran Urgell, Regants del Segarra-Garrigues i Pagesos o Conills. La principal demanda és poder regar. Lleida Televisió, Marc Piqué.
Més de 100 tractors han sortit aquest dilluns al matí des dels camps silicis per exigir canvis en la formulació i gestió de les zones d'especial protecció per a les aus, les ZEPE. Des del sector s'assegura que s'ha arribat a un moment límit i que es necessita un replantejament urgent de la situació actual. Ho explica el president d'Assaja, Pere Roquer.
Estem cansats de que les zones ZEPE no es puguin regar, estem cansats de que les zones ZEPE sigui un reservori de fauna salvatge i fauna cinegètica i que acabi comportant malalties com la PPA que ens pot arruïnar el sector del porcí, que és un dels sectors econòmics més importants del país.
Marc Ariza, del Gremi Pagesia Catalana, explica el problema de les restriccions.
De manera totalment aleatòria, s'ha decidit que una zona sigui ZEPA i, per tant, hem de deixar guarets, hem de sembrar més tard, hem de cosechar més tard, i el veí pot fer totalment el contrari, pot fer el que realment es necessita agronòmicament.
La mobilització ha acabat amb una reunió a tres bandes amb la Conselleria d'Agricultura, de Territori i Sector per analitzar la situació i les reclamacions dels pagesos.
I en cultura, Barcelona desplega tot el seu potencial literari a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, Mèxic. David Navarro.
La Fira Internacional del Llibre de Guadalajara és la segona en importància del món després de la de Frankfurt, però la primera pel que fa a l'assistència de públic no professional. Barcelona vol aprofitar aquesta circumstància per desplegar un programa ampli amb taules rodones i actes. Escriptors com Eduardo Mendoza, Javier Cercas o Carlota Gurt passejaran per un espai de 1.000 metres quadrats que, com ha explicat la comissària de la delegació barcelonina, Anna Aguilar, compta amb una llibreria amb 10.000 exemplars vinculats a la ciutat.
Per aquesta plaça, que hem volgut que sigui com una plaça de Barcelona, no? Passaran molts autors, moltes autores, autoris, que d'alguna manera representen la literatura que es fa ara a Barcelona. Alguns parlen de la ciutat, d'altres no. Hi ha gèneres molt diferents, hi ha edats, evidentment, hem volgut que estiguessin representades totes les franges. Per tant, és una programació molt actual, molt del que s'està escrivint ara, però sense oblidar que venim d'una tradició.
Els autors catalans veuen la presència de Barcelona a la fira com una bona oportunitat per portar la literatura del país arreu del món, sobretot per la gran quantitat de persones interessades per la literatura que s'apropen a la trobada.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Males notícies pel Barça femení. Aitana Bonmatí passarà demà pel quiròfan per operar-se de la fractura transindesmal del peroné que pateix prop del turmell esquerre. La jugadora blaugrana, que es va lesionar durant l'entrenament d'ahir amb la selecció espanyola, serà operada i després el Barça facilitarà un nou comunicat mèdic explicant el temps de baixa. Irene Paredes ha parlat d'aquesta baixa d'Aitana.
La baja de Aitana es una baja muy sensible para la selección, a posteriori con el Barça también. Fue una acción en la que le dolió y bueno, pues a la vista está que algo gordo había sucedido. Desde aquí mandarle mucho ánimo y nosotros pues a apretar.
I de la seva banda, Quica Nazaret estarà 3 setmanes de baixa. La jugadora del Barça, que es va lesionar durant el partit que va jugar amb la selecció de Portugal, pateix un esquinç del lligament lateral intern del turmell esquerre. A la primera federació femenina, l'AEM, ha anunciat aquest migdia que Rubén López serà el nou entrenador per intentar fer sortir l'equip de l'última posició de la taula. López va ser entrenador del primer equip durant 3 temporades, acabant la temporada passada, la 24-25. En futbol sala, aquest vespre, l'Indústria Santa Coloma obre la 13a jornada enfrontant-se al Palma Futsal amb l'objectiu d'aconseguir un triomf que els allunyi de la zona de descens. Escoltem Xavi Closas, el seu tècnic.
És un partit contra un rival molt complicat, és el campió d'Europa, campió del món de les últimes temporades, amb una plantilla amb molt bons jugadors, però bueno, juguem a casa, crec que venim d'un partit que no vam estar molt encertats i l'equip ha de reaccionar.
I aquest cap de setmana comença la Champions femenina d'hoquei patins amb 4 equips catalans. El Vilassana va golejar 7-0 al Tricino. El Palau va empatar 2 amb el Fraga i derrotes del Cerdanyola contra el Telecable i del Manlleu a la pista del Benfica. Escoltem Maria Díez, entrenadora del Manlleu.
Va ser molt intens. Penso que no vam estar en la nostra millor versió, però bueno, vam mostrar l'ADN de l'equip, que és jugar amb intensitat i intentar doncs traçar el rival. Estic contenta amb el rendiment de l'equip, però penso que hem de continuar millorant.
A l'hoquei Lliga masculina, Barça i Igualada segueixen col·liderant la taula amb 25 punts. I en futbol, el Barça ja prepara, ja està a punt per disputar demà el partit davant l'Atlético de Madrid i ho farà com a líder, després de l'empat del Real Madrid a Montilivi, empat a un davant el Girona.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilal, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. I've been through a year of madness. Replace my hope with sadness. From waking up to hardest. And every day felt the longest. All blessings were unwanted, constantly haunted. Then you opened up my windows. Yeah, you opened up my windows. Like fire in the sky.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa.